La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 30 de març del 2023. Estem a les portes de la Setmana Santa. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre una mica el pols, per saber què passa, què n'opina la societat civil santcugatenca del que està passant a la ciutat. Totes les tertúlies, recordeu, es poden escoltar en directe, ara, a través de la ràdio analògica, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, en directe a la web cugat.cat o qualsevol moment les poden recuperar posteriorment. Saludem ja els tertulians que avui han vingut fins a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Xènia Amorós, veïna de la Floresta i presidenta de la coordinadora d'AFAS. Molt bon dia.
Bon dia.
Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I José María Percebal, escriptor i professor universitari. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui volia començar parlant d'un tema que ha marcat una miqueta la setmana. És la conseqüència d'uns fets que van passar el mes de juny de l'any passat, aquí al carrer Indústria, just aquí darrere de la ràdio. Va ser un desnonament en un bloc de pisos, una mare i la seva filla, major d'edat en aquest cas, i que diguem, va haver-hi el sindicat de llogateres i altra gent va intentar impedir aquest desnonament. I els Mossos d'Esquadra van identificar a moltíssima gent que va participar en aquell intent d'impedir el desnonament i ara han sabut les sancions o les propostes de sancions per ser més concrets, no? I totes són per incompliment de la Llei de Seguretat Ciutadana, és a dir, la Llei Mordassa. Per un costat tenim 46 persones identificades que sumen 89 propostes de sanció, és a dir, hi ha persones que tenen més d'una proposta de sanció. Entre aquesta llista hi ha la tinenta d'alcaldia de la CUP, la Lourdes Llorente, que va fer un acte, diguem, de desobediència, o se l'acusa de desobediència perquè va fer una assentada al carrer per impedir el desnonament. I, a més, només hi ha una denúncia penal, que és contra Berta Vidal, a qui se li demana pena de presó de 9 mesos per menysteniment de l'autoritat i intentar impedir l'entrada dels agents a l'immoble. Les sancions poden arribar a fins a 601 euros per infracció administrativa greu, com dèiem, per desobediència. Amb tot aquest panorama, llanço sobre la taula, hi ha diversos fils que es poden estirar d'aquesta notícia. Per un costat, el propi desnonament, l'acció dels Mossos d'Esquadra, la sanció cap a una tinenta d'alcaldia i la Llei Mordassa. Per tant, agafeu el fil que vulgueu i comencem a estirar. Si vols començar tu mateix, Xènia, per exemple.
Començo jo. Sí, com bé dius, hi ha diversos fils, no? El primer, com no, és el dret a l'habitatge, perquè al final crec que és la reflexió important que com a societat ens hem de fer és quina és la nostra posició quan hi ha una col·lisió de drets, quan el dret a l'habitatge, que és un dret recollit a la Constitució, per més que la contestem o no, allí la tenim, i recull el dret a l'habitatge, entra en col·lisió amb el dret a la propietat privada. Decidir quin d'aquests dos drets passa per davant és política. I aquesta és la política que jo esperaria que les institucions fessin. Si no defensem els més vulnerables en aquesta col·lisió de drets, em pregunto cap a quina societat ens aboque. Ens aboque a una societat que necessite d'eines com la Llei Mordassa per garantir la defensa dels privilegiats. Crec que és trist que el que ha passat aquí és trist perquè veiem com una vegada més es vulnera el dret a l'habitatge de persones, a més, amb un dictamen de vulnerabilitat, vull dir que estem parlant de persones clarament identificades com a vulnerables i la política pública no només no les defensa, sinó que criminalitza la defensa d'aquest dret. I em causa una profunda tristesa adonar-me del món en el que ens estem abocant.
De fet, el tema de la... Jo aniria potser una mica més enllà. És parlar del dret, el dret a la propietat privada. El dret a la propietat privada són molts drets. Pot ser un dret a la propietat privada col·lectiva, com pot ser uns bancs, així, o pot ser el dret a la propietat doncs, a una persona que ha fet ha tingut una inversió en una casa per poder doncs, cobrir les seves despeses al llarg de la seva vida quan es jubila, I llavors doncs, és el que és el menys tenidor, o sigui, una persona que té només un pis per poder doncs, assegurar-se. Per tant, aquests drets s'haurien de matisar moltíssim. No? Hi ha un altre tema, que és el tema de la llei Mordassa, que evidentment Esquerra Republicana va votar en contra, no igual que evidentment que Vox, perquè Vox va votar en contra per Esquerra Republicana per uns altres temes, però evidentment doncs, no es va poder derogar i encara està activa en aquests moments. Mm-hmm. No? I, per tant, jo penso que Catalunya amb les seves organitzacions ha sigut capdavantera amb tot això de la defensa, diríem, de la gent que realment doncs, és vulnerable. I s'hauria d'analitzar moltíssim, vull dir, realment, doncs, què estem fent i de quina manera doncs, ens podem anem a dir, doncs, buscar un dret a l'habitatge que sigui prou digne. No? Per tant, el dret és un dret complicat, anem a dir. No? Moltes vegades doncs, s'ha de veure quin tipus de dret. I després també hi ha una cosa que també s'hauria de poder plantejar sobre la taula, que és els deures. Hi ha uns drets, però s'hauria de posar al costat també els deures de la ciutadania. Quins són aquests deures i com es poden utilitzar també aquests deures. Hem de ser pedagògics també amb els deures. Per tant, hauríem de buscar una solució per tenir drets i deures també.
Mm-hmm. Bueno, jo totalment d'acord amb la companya i una mica amb el company. La qüestió fonamental, jo crec que està amb les coses invertides. Este hecho és com una punta d'un iceberg enorme. O puntualment van apareciendo los datos, pero van apareciendo los datos a posteriori de que se ha hecho mal algo al principio, y para no decir una palabra así que suena comunista, socialista, que es planificación, es que no se hace perspectiva general de temas, lo cual tiene que ver con otro tema que nos has dicho tú, que es nuestros queridos políticos que se van a presentar. Se presentan con micro cosas cosas limitadas en un tiempo. Sin embargo, una perspectiva general sobre la vivienda, que como muy bien ha dicho la compañera Seña, es un derecho fundamental de la Constitución, pero que no se respeta, es la base. Entonces, sobre esa cuestión de la vivienda, después de la Guerra Mundial, ahora voy a la historia un poquito. La cuestión es que Alemania e Inglaterra cumplieron muy bien los deberes. Pero muy bien. Hicieron una política de vivienda que luego han destrozado en Inglaterra, sobre todo, señora Thatcher, cosa que no hizo Francia, aunque lo hizo en el campo porque eran conservadores y lo que querían hacer era, y no sé si habéis visto los campos franceses con esas casitas tan monas, que todos son iguales, es producto de unas ayudas estatales determinadas. Aquí se hizo una cosa cutre durante el franquismo, que son las viviendas de protección oficial, esas que se caen por todos lados y que están en barrios degradados, así que mejor ni nombrarlo, esa política que se hizo aquí en las Hons. Es decir que, y ahora lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos un banco que se llama el Banco Malo, que tiene un nombre que no... Sí, exactamente. Tiene 65.000 o 75.000 pisos que en la ayuda que hizo el Estado a los bancos, pero no a las familias, ¿no? Ha cogido estos pisos que son magníficamente repartibles, entre otras cosas, si el Estado tuviera ganas de hacerlo. Y luego, en segundo lugar, no hay esa planificación familiar, no hay esa planificación de unas ayudas generales, y por lo tanto, y los partidos van a cubrir ciertas cosas o a enfrentarse a hechos ya, como se dice, fácticos, ¿no? Sí. Como es que hay un desalojamiento, tienes unos políticos, tienes una ley Mordaza aquí encima, y mucha razón tiene usted, es la cuestión de que cuando no hay derechos, lo único que puedes hacer es reprimir.
Bueno. Sí, a mi m'agradaria afegir arrel també del comentari aquest sobre els deures, no? Jo crec que equivocaríem el focus si ara, amb una situació tan greu com l'emergència habitacional en la que a Sant Cugat som capdavanters, perquè estem generant, no?, una tipologia de ciutat que expulsa a les, ja no dic els més vulnerables, que aquests ja se'n van haver d'anar fa temps. Recordem comentaris mítics d'alguna política de legislatures anteriors, no? Dient que pues que no, qui no s'ho pugui pagar, que se'n vagi a Cerdanyola i a Rubí. Jo crec que això forma part de la cultura popular santcugatenca, no? Doncs crec que equivoquem el focus si posem la responsabilitat d'això en els individus i com es comporten, no sé exactament què vol dir, no? Que els deures com a ciutadans en una situació on la ciutadania vulnerable està desemparada. Crec que aquí no se pot parlar dels deures de la ciutadania. Aquí s'ha de parlar dels seus drets, perquè aquests són els que s'han de garantir en primera instància. I no podem fer una altra cosa. I quan a la llei Mordassa, jo voldria recordar només alguna dada que a mi em sembla rellevant i que crec que val la pena que la posem damunt de la taula, i és que l'any 2020 la policia, perquè recordem que aquestes són unes sancions que posa la policia, que no són sancions, o sigui, que no és un procés judicial, sinó un procés administratiu en el qual la ciutadana, el ciutadà, no té possibilitat de defensa, no sé qui interposi un recurs contenciós administratiu que pot durar anys.
Desobediència.
No
sí,
hi ha
sí. Falta de respecte,
una defensa efectiva, realista, sí, sí, sí. No? L'any 2020 la policia va posar 250.000 sancions. Això vol dir que un 6% de la població espanyola està sancionada per la llei Mordassa, que és una quantitat absolutament increïble per a un tipus de sanció que és administrativa i que respon moltes vegades a l'exercici d'un dret fonamental. S'han donat casos en la llei Mordassa de policies que han considerat falta de respecte que se'ls tutegés. Això ho pot permetre un estat democràtic? Perquè aleshores, si aquesta és la democràcia en la que ens hem de trobar, en la que es vulnera el dret d'habitatge, en la que es vulnera el dret de protesta, doncs plantegem-nos si és que realment estem en un estat democràtic o on estem.
Sí. No, jo amb el tema del deure, no parlava del deure, anem a dir, de les persones, anem a dir, que estan afectades per un desnonament. No canviem, anem a dir, les meves paraules. Jo crec que, vull dir, democràticament estem en una societat que hi ha drets. Hi ha drets. Però jo crec que d'alguna manera també s'hauria de plantejar els deures de la ciutadania. Però no precisament per això de la gent que d'alguna manera doncs, està patint aquest problema, sinó perquè evidentment doncs, també està d'alguna manera vinculat a la societat democràtica. O sigui, en certa manera no són solament deures, també són drets. També són deures. I per tant jo, des d'aquesta perspectiva, crec que s'hauria de desenvolupar aquest aspecte pedagògicament a la gent. Però no, evidentment, pel tema del desnonament. El desnonament és un altre tema. Els desnonaments, evidentment, tenen un problema, anem a dir, doncs, de subsistència i de dret a l'habitatge, i verdaderament aquest s'ha de respectar absolutament, no? Faltaria més, no? Però verdaderament, doncs, jo penso que sí, que d'alguna manera s'hauria de desenvolupar una mica de més pedagògicament aquest tema del deure per a la ciutadania. No per res, sinó perquè, verdaderament, doncs, a partir d'aquí, doncs, diem, bueno, quins deures són els que, verdaderament, doncs, hem de complir. Hem de pagar, anem a dir, a una persona que vull dir que és gran tenidora perquè puguem viure? No, aquest no és un deure. Aquest és una obligació que d'alguna manera té el dret a poder viure doncs, raonablement aquella persona. No? A partir d'aquí, doncs, desenvolupem-los aquests dos temes. I el tema de la llei Mordassa és evident que jo no sé, jo faria un decret per anul·lar-lo directament. Però per anul·lar-lo directament, però un decret llei. No faria ni portar-lo al Parlament. Això és el que d'alguna manera s'hauria de fer.
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en deberes. Por ejemplo, hay el deber de coger y denunciar situaciones injustas.
Por eso,
la ciudadanía debería tener, tiene que hacerlo.
Claro.
Hay el deber de solidarizarse con los demás, que se debería estudiarse desde la escuela, se estudia
totalmente
en cierto modo. Es decir, que hay deberes.
Yo
el concepto de deberes
ya daría
deberes. Sí. Y, por ejemplo, hay un artículo que leí de un filósofo francés, ahora no me acuerdo el nombre, en la semana pasada, en Le Monde, que decía que el concepto había libertad, que da liberalismo, y en el sentido bueno de la palabra, no neoliberalismo. Igualdad, que da sentido, pero que también da, son como dos ejes que se la libertad de comerciar, la libertad de desarrollarse, la libertad de desarrollar tu identidad, que algunos confunden, por ejemplo esto que ahora se llama maternidad subrogada, que a mí me parece un término perverso y que debía aplicarse el de libertad de mercado en los vientres, que es monstruoso, ¿no? Es decir, entonces el liberalismo tiene
reglas.
Tendría que tener reglas.
Aleshores no seria liberalisme segons la doctrina clàssica.
Si li posa regles a la llibertat, no?
Bueno,
no, precisament. No,
però es pot regular, el liberalisme es pot regular, evidentment que però, sí,
és en la hay libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el que no está desarrollado.
Esto lo decía Victoria Camps. ¿Eh? Victoria Camps siempre ha dicho esto, siempre que hay la libertad, la libertad y la igualdad más o menos se ha ido desarrollando, pues la fraternidad no.
He de reconèixer que a mí que esta idea de la libertad que no te encompte la existencia de los otros no me sembla libertad, porque si un es libre, si un es libre per chafar los drets dels demés, yo que em perdonin.
No,
però aquesta llibertat no és la que jo vull a la meva, vida, però existeix, ni a la vida dels meus fills, ni a la vida de les persones que m'envolten,
llibertat,
ni al món sencer.
Però existeix la paraula llibertat.
És bueno, la paraula llibertat
s'ha d'entendre de moltes maneres.
Sí, la paraula
és
llibertat
molt àmplia,
podem dir, si passem no, a la discussió filosòfica, clar, podem dir que és una paraula que avui en dia està més que pervertida i que l'han usurpat. Algunes persones i algunes tendències polítiques han usurpat la paraula llibertat d'aquells que veritablement la defensaven. Que avui haguem de sentir que llibertat és poder-se prendre unes canyes en època del Covid, doncs jo, francament, si això és llibertat,
això és malentesa,
a mi no me representa.
És malentesa la llibertat.
A mi no me representa. Però com això, llibertat és...
També
per aquestes persones, també per aquests mateixos de les canyes en el Covid, és que si jo tinc 25 pisos i els vull llogar al preu de mercat,
això no és
la llei defensa que això es pugui fer i aquestes persones són lliures de fer-ho, malgrat que això
llibertat
passi per sobre d'un altre dret. Sí. La llibertat d'aixafar drets d'altres persones no és llibertat.
Llibertat per fer el que vulguis,
és abús.
No. Y
en ese sentido es lo mismo el coger y yo puedo alquilarme un vientre para tener un hijo, o yo puedo coger y comprarme un órgano si tengo dinero para lograrlo, y decir que la libertad, esa libertad perversa, da unas cosas que ahora empiezan a ser admitidas por la población porque hay tanto bombardeo sobre sé libre, sé autónomo, puedes hacer lo que quieras, das tus datos en internet fantásticamente y luego lo aprovechan los demás precisamente, pero te dan la sensación de que internet es libre, es decir que, pero la palabra libertad está en muchos sitios. Yo soy absolutamente partidario de la conservación de todos los derechos de la libertad, pero está pervertida, sí.
Sí, clar, creo. Per això et dic que la única manera de regular aquesta llibertat és tenir un paraigües jurídic que, evidentment, no pugui, aquest paraigües jurídic no existeix. No existeix. No hi ha diferències d'aquesta llibertat.
Però, Álvaro, no a posteriori. No a posteriori.
No, claro.
No haz lo que quieras.
No, claro.
Puedes llevar
la
arma
que
quieras.
Yo no digo que hagas lo que quieras.
Sí,
yo no lo digo.
Entras en un instituto, te cargas a la gente y entonces te condenas. No, chico. Lo que hay que prohibir es las armas. Pero la libertad es de llevar armas.
Esto es fascismo.
No, porque se defiende con el esquema libertad. Y lo mismo es los desalojamientos. Se defiende con el esquema libertad. Yo puedo poner en mi piso, porque es mi propiedad, puedo poner el precio que me da la gana, ¿no? Porque es mi piso, es mi propiedad, ¿no? Y la gente los va admitiendo poco a poco, porque es un bombardeo continuo de las ideas de ser libre. Y además, con todas esas cosas que metió la New Age ya en los años 90, que fue una perversión fantástica budista zen, pobrecitos los budistas zen, que no tienen nada que ver con la New Age, metió esas ideas de ser libre, desarróllate, y coinciden que liberales absolutos de Silicon Valley son todos budistas d'aquesta tendència, no me meto con el budisme.
A mi, abans d'acabar aquest tema, per no desviar-nos massa i tornar al que jo crec que és fonamental, que és el dret d'habitatge, m'agradaria dir que voldria veure, ara que comença una nova legislatura, polítiques públiques fermes de defensa del dret a l'habitatge, que garanteixin habitatge per totes les persones santcugatenques que decideixin viure aquí, i que garanteixin un habitatge digne, perquè no només hem vist aquest desallotjament, sinó que veiem desatenció per part de les propietats als inquilins que tenen. Fa poc va sortir un altre cas d'una família nombrosa que vivien en condicions que vergonya s'hauria de donar la propietat, i que no pot ser que l'administració no persegueixi amb contundència aquests abusos. I per tant, jo espero jo espero, desitjo que comencem una nova legislatura amb un compromís clar i ferm de defensa del dret de l'habitatge.
Sí, pero yo te diría que ese derecho puede quedar en una declaración en los políticos, lo firmarían todos los partidos,
sí,
y luego no tendría. Si no hay al lado una planificación o una perspectiva general, para no decir planificación, que suena socialista, una perspectiva general del tema, en el cual se determine cuáles son las necesidades de la ciudadanía en los próximos años y, por lo tanto, intentar cubrirlas. Si no hay un compromiso de intentar cubrir lo del derecho a la habitatge, lo del dret a l'habitatge.
Jo crec que
es pot omplir molt la boca, les polítiques poden omplir molt la boca d'això. Inclús jo et diria que la majoria de partits polítics evidentment estan pel dret a l'habitatge. Jo penso que estan pel dret. Una altra cosa és que això ho puguin portar a terme. Que puguin a medir portar a terme aquesta promesa, no?
El que ens trobem és les administracions locals, que són normalment els que gestionen més de prop quan hi ha un desnonament i han de buscar un habitatge d'emergència o el que sigui, no poden fer pràcticament res, no dic res, però pràcticament res per evitar aquest desnonament. Quan ho ha fet la Generalitat amb lleis, han estat recorregudes al Tribunal Constitucional i moltes han estat tombades, i per tant ens hem d'anar a la categoria superior, que és, i ara s'està tramitant, no sé quan s'acabarà, la llei d'habitatge, la llei de vivienda, a nivell de l'estat espanyol. És on, o sigui, per sota de l'estat espanyol ja s'ha vist, almenys de moment, que no es pot fer res, o no deixen fer res.
Però per què no es deroga la llei Mordassa? Per què no es deroga la llei Mordassa? És que realment em fa vergonya que no es derogui directament per decret llei.
De moment, perquè els socialistes no han volgut, no han votat a favor, pel que jo sé.
Bueno, però vull dir, el matís, evidentment, doncs fa que d'alguna manera després sigui l'error. Vull dir, arregla-la, deroga-la i després, si vols, modifica-la i fes alguna cosa millor. Però vull dir, per l'entrada, deroga-la. Uh-huh. Vull dir, no ho entenc, vull dir, això, no? És que arriba un moment que dius, els polítics també moltes vegades, per fer certes coses, vull dir, si fan decrets lleis i per fer certes coses no els fan.
Bueno, pero
per tant, a veure, aquí és el
por eso precisamente, Álvar, el hecho de que los políticos te firmen cualquier cosa para luego no hacer, porque si firmamos derechos o cosas, derecho a la sanidad, derecho a la educación, lo firman todos lo firman. Pero estoy contigo totalmente de acuerdo, pero y un estado superior, Europa no tiene una política de vivienda, uh-huh, que también es tiene una política neoliberal por detrás, disimulada con el derecho a la vivienda.
No muy disimulada, molt disimulada no es la veritat, la política neoliberal de la Unión Europea.
Però no sé, disimula con grandes declaracions.
El comportament amb la immigració, però vaja, a mi no me sembla que hi hagi massa dissimulo.
Bueno, molt. Pues justamente eso es lo que tienen que atacar los políticos, ¿no?
Molt. Va, fem un canvi de tema, perquè podríem allargar-nos moltíssim, evidentment. Parlem de coses que sí que pot fer un ajuntament, que, com és en aquest cas, la construcció d'un complex aquàtic a Mirassol. Contem que potser fa 25 anys que se'n parla d'això. Els que porteu més temps vivint a Sant Cugat segur que n'heu sentit a parlar moltes vegades, i moltes vegades ha estat a punt de... Sí, sí, que ara ja està. Sembla ser, almenys ahir dimecres va posar la primera pedra. És aquell acte simbòlic, molt carregat de simbologia, però que no és l'inici d'obra real. L'inici d'obra real, en principi, hauria de començar passat Setmana Santa, veurem. Costarà 6,3 milions d'euros. I és, com dèiem, una reivindicació històrica del districte, ja diria que gairebé de tota la ciutat. Seran uns terrenys de 28.000 metres quadrats al costat de l'Institut Escola Catalunya i del casal de Mirassol, i això, i hi haurà una piscina per fi coberta i pública per Sant Cugat. Sembla estrany que no tingués cap fins ara.
De fet, quan jo vaig estar de regidor de l'Ajuntament, que va ser l'any des 2007 al 2011, de la regidor del 2010, aquest tema ja va estar sobre la taula el 2007,
imagina't,
i recordo que hi havia una OPA d'aquestes entre diferents empreses per poder
una UTE
d'aquestes.
És diferent,
sí. No va acabar bé aquella UTE,
no va acabar bé aquella UTE. Llavors, després de dir que realment, doncs, que es fes, llavors es van retirar, doncs aquesta UTE es va retirar perquè no, havien fet un preu que evidentment no arribaven, no? Per tant, ja fa 20 anys. A mi el problema que hi ha de totes aquestes coses és que la política és molt lenta. La política és molt lenta. I després, evidentment, pot haver-hi altres prioritats. és evident que hi ha unes altres prioritats i per tant hem de veure aviam quines són les bones i quines són les dolentes, no? Però això, bàsicament, els veïns de Mirassol ja fa molts anys que ho arrosseguen i per tant hem de dir, doncs ja era hora que es fes això. No sé si són les prioritats avui en dia fer això o ajudar als desnonaments, mateix que vull dir, o sigui, buscar, anem a dir, l'equilibri just, diríem, de les prioritats que pot marcar un ajuntament, no? Mm-hmm. Però benvinguda sigui aquesta possibilitat de que tinguin aquesta piscina, no?
Bueno, yo creo que en ese sentido también estamos en un tema muy parecido. La cuestión es que hay unos equipamientos generales en los cuales puedes tener dos perspectivas. Una perspectiva privatizar, que es la que se hizo en anteriores legislaturas y la que dio como resultados, pues lo tenemos aquí en terrenos que, por cierto, eran terrenos que de los antiguos cines iban a ir y del lado, bueno, quiero decir que teóricamente eran semipúblicos, así que se dio una opción que terminó siendo una opción privada, que cuesta un dinero, tenemos una piscina, pero la tenemos aquí al lado, yo la tengo a 300 metros de casa, ¿no? Con otra política. Entonces, si cambia la política, a mí me parece perfecto, fantástico, y que tenga una idea de equipamientos públicos generales que la población disfrute.
Sí, a mí que tomar la piscina Mirassol, claro, yo soy de la Floresta y he de decir que la gente de la Floresta en muchas cosas, no, també reclamem equipaments i de més que trobem a faltar. Llavors celebro que hi hagi una resposta, una reivindicació veïnal històrica, però penso que val la pena fer una mica d'història de veritat sobre el que ha suposat aquesta piscina, perquè això ha sigut, com diem a Lleida, més llarg que l'obra de la Seu, no? Quan comença tot això, cau la crisi del 2008, és que aquesta piscina es planifica, aquest complex aquàtic amb sala de fitness i camp de futbol es planifica en plena onada expansiva d'especulació immobiliària. En aquell moment es planifica això, crisi del 2008 cau i més endavant sabem que la UTE se retira sense cap mena de sanció per retirar-se del projecte i més endavant encara sabem que fa donacions a dues fundacions vinculades a Convergència i Unió. Que no ho hem d'oblidar. Es tracta de dues empreses vinculades al 3%. I això fa feridetes. Fa feridetes perquè fa perdre la confiança, no?, en els polítics. Sabe que hi ha corrupció, perquè això se'n diu corrupció. Arriben, no?, a altres intents, un altre el 2017, si no m'equivoco, que tampoc acaba bé, i avui, no?, ahir va haver finalment posada en escena de tot això. A mi m'agradaria pensar que no només es dona resposta amb una mirada clientelar a unes demandes d'un grup de veïnes i veïns, sinó que hi hagi darrere d'això també la possibilitat de trencar amb aquesta idea, amb aquest símbol d'estatus que és la piscina a casa. Perquè això sí que és un problema. Mirassol. Mirassol és segurament el districte que té més piscines privades de tot Sant Cugat. En un context de canvi climàtic i de sequera com el que ens trobem, això ha de preocupar l'Ajuntament. No podem tenir tothom piscines privades. Per tant, garantir un equipament públic que pugui canviar aquesta tendència fora bo. Sento una mica ingènua pensant i desitjant que el fet de construir una piscina pública sense res més acabi ajudant a que la piscina deixi de ser un símbol d'estatus. Però jo crec que en això hauríem de treballar. Si tenim equipaments públics, deixem per favor de construir-nos equipaments privats que van en detriment del bé comú.
Pensava que no ho lligaríem, però clar, un tema amb l'altre, però suposo que el propietari privat et dirà: jo sóc lliure d'anar al terreny construir-me una piscina.
Això de la llibertat és
el que dèiem de la llibertat.
Sí, sempre, no? El que dèiem de la és llibertat, és llibertat poder fer el que tu vols en detriment dels drets d'altres. Jo crec que no és llibertat, és abús, i no val, i ens fem trampes al solitari cada vegada que diem que és llibertat poder passar per damunt i trepitjar els drets dels altres.
Per tant, estàs d'acord que primer hem de desenvolupar el concepte de llibertat?
No, crec que el concepte de llibertat no és que s'hagi de...
No és única.
No crec que s'hagi de desenvolupar. Crec que hem de ser clars i dir...
S'ha d'entendre el que és ben bé la llibertat.
Que un... el contractador contracta els seus treballadors en situacions, no, amb convenis precaris i demés, això, i que les seves condicions laborals siguin realment difícils, això la llei ho permetrà. Per això hi haurà qui en dirà llibertat, potser tu, jo no, jo en dic abús. I crec que hem de començar a dir abús al que és abús i llibertat al que vol dir respectar també l'existència i el benestar de tots els altres. No penso que es puguin confondre. No hem de deixar que ho confonguin. Hem de vetllar perquè no es confongui abús i llibertat.
Sí, aquí también hay otro tema que quizás también sería interesante. Estamos de todas maneras en el final de la ola, pero yo que vine a San Cugat cuando San Cugat tenía 18.000 habitantes, luego me fui y volví, estas cosas, y ahora tiene prácticamente los 100.000, ¿no?, incluida la Floresta. La cuestión es que se ha vivido en una ola de beneficios con respecto a un mercado especulativo de la vivienda. Las diversas corporaciones han ido gestionando la parte que le llega de este pastel, ¿no? Y la cuestión sería también pedir a los políticos que tuvieran en cuenta la gestión de ese pastel, en lo que queda de ese pastel, y lo que se puede razonablemente, con beneficio a los ciudadanos, que no sé si se han aprovechado tanto de las migajas del pastel.
No, jo tinc una certa edat i per tant la ingenuïtat la tinc ja, anem a dir, una mica superada.
I jo també.
Per tant, en certa manera, vull dir, aquesta ingenuïtat, anem a dir, de fer les coses ben fetes i així, moltes vegades es confon amb el que d'alguna manera és la realitat pura i dura, no? I per tant és evident que jo sempre defensant, anem a dir, també doncs, els drets de la gent, la llibertat de la gent també ben entesa, però arriba un moment que aquesta ingenuïtat em fa que d'alguna manera accepti tota una sèrie de coses que políticament es poden fer i no es poden fer. Vull dir, no, o sigui, la consciència individual de la gent, o sigui, la consciència de que sortim la gent, 1 milió de persones, a dir el no a la guerra per tranquil·litzar les nostres consciències i després en aquests moments estem, anem a dir, doncs, recolzant, armant, anem a dir, Ucrània o comprar els armaments i a més ho estem aplaudint, és d'una bestiesa totalment inconcebible. Per tant, anem a dir, arriba un moment que dius, hòstia, aquesta ingenuïtat que tens, anem a dir, pel no a la guerra, i per tant anem a dir, escolta, és que és impossible anar en contra de la guerra perquè evidentment doncs la farem i serem la cançó aquella que digui els soldats de la Quimera. Però hem d'existir, hem de protestar, hem d'estar allà, diríem, no? Nosaltres podem ser ingenus, però evidentment no hem d'existir, per tant hem de recolzar. Per tant, jo estic totalment d'acord que d'alguna manera doncs, hem de tenir una certa consciència col·lectiva pel tema del medi ambient, pel tema de la sostenibilitat, i per tant les piscines individuals evidentment doncs, s'haurien d'anar suprimint o s'haurien d'anar regulant d'una manera doncs, bastant més dura del que estan, no? Però evidentment existeixen. I per tant, a mi que no ni trauràs una piscina que s'ha fet una persona en una casa privada, no els hi trauràs, llavors.
Bueno, però Alba, no tires pelotes fora con la guerra de Ucrania, que és un tema interessantíssim, però que vamos aquí abajo. Un momentito. La qüestió és, i jo tampoc ja he deixat de ser ingenuo, també soy bastante mayor, i ja no pienso que se tenga que asaltar ni se pueda asaltar el Palacio de Invierno, así que ja he pasado de eso, però evidentemente se puede y se debe pedir a los políticos totalmente que tengan total responsabilidad y que tengan unas políticas claras y que nos las expliquen sobre lo que van a hacer con los dineros que son públicos y qué van a hacer en inversiones y en equipamientos. Por otro lado, en respecto a las obligaciones de, que decías, derecho, deberes de la ciudadanía, pues uno de los deberes de la ciudadanía es no contribuir a aumentar el problema que tenemos ahora con el cambio climático.
Per tant, estem d'acord que s'han de desenvolupar els deures.
Ergo, les piscines.
Jo, si jo us escoltava, pensava, per aclarir-ho, jo no sóc una nena, jo tinc 40, faré 49 anys.
No ho deien
això,
per tu.
Això no em treu ni una miqueteta d'idealisme i no em treu ni una miqueteta d'esperança de poder viure jo, els meus fills, jo, els que vinguin per darrere, en un món millor en el que estem. Dit això, jo crec que... torno amb aquest concepte que és cultural, no? De la piscina com a símbol d'estatus. Jo crec que aquí a Sant Cugat ens ha passat una cosa, i és que el mateix viure a Sant Cugat és un símbol d'estatus en el context de l'àrea metropolitana. No? No és el mateix quan tu dius, en segons quins entorns, Vic a Sant Cugat. Els de la Floresta sempre hem d'especificar que no som iguals, i tal, però tot i així ens col·loquen a Sant Cugat, mal que no es pese. No? Però el fet de que viure en un determinat lloc, com és viure a Matadepera, viure a Sant Cugat sigui un símbol d'estatus, a mi em preocupa, perquè aquest no és el món en el que jo vull estar. Aquesta no és la manera en la que jo vull relacionar-me, i crec que dintre de l'àrea metropolitana ens hem de relacionar, perquè aquest símbol d'estatus ens porta amb altres efectes col·laterals, i és quina tipologia de vehicles privats tenim, quants i de quina tipologia, són vehicles altament contaminants, són molts vehicles per família, etc. Ens porta a tindre piscines privades, perquè aquí tothom que pot, hi ha dos pams de terra i el primer que fa és fer el forat per a la piscina. Sembla una febre, això de les piscines privades. Ens porta a tindre el prat a casa, no? Que ens porta a una sèrie de pràctiques que són contràries a la racionalitat ecològica, i crec que això ens ha de fer pensar, perquè és una idea profunda del model de ciutat en el que estem vivint i en el que volem viure en el futur, sobretot perquè no serà sostenible, perquè això no serà sostenible. I per tant, o ho canviem des de ja, comencem a dir, primer, aquí hem de poder caber tots, d'alguna manera ens ho hem de fer, segon, hem de començar a estalviar recursos hídrics, no? Que tenim golfs que se reguen en sequera, no? Perquè fan esport federat, estem les celles, llavors es poden regar, i una pensa, bueno, si ara se'ns cremaran els parterres aquest estiu, que mira, si va així, va així, però mentrestant regarem el golf. I que tenim tota una cultura santcugatenca que jo crec que no ens ajuda a viure en un món que és el que ens vindrà. O ens adaptem o ens adaptaran a bufetades. És que no tenim més remei que canviar.
El que passa és que Sant Cugat, com la Floresta, de fet, ja està feta la ciutat, ja està feta. El model de ciutat de Sant Cugat ja està fet. I per tant, hem de dir, doncs, trencar aquesta dinàmica serà difícil. O sigui, hem de gestionar millor el que està fet. Ara, per exemple, doncs està fent tot això de la nova urbanització, de Can Ametller, i l'altre dia deia, bueno, és que hem de fer d'aquí a l'any 50, com serà Sant Cugat d'aquí a l'any 50, no? Primer de tot, el que hauríem de fer és arreglar el que tenim fet, que verdament doncs, hi ha molta feina per fer, com per exemple tot el tema de la vivenda, és evident, no? Algunes vegades la gent jove, jo no, tampoc la vull frustrar massa per dir-li que els... Digues que no podeu viure aquí a Sant Cugat. I dic, escolta, no passa res que en un moment determinat també puguis viure o a Rubí o a Cerdanyola, perquè la vivenda és més barata, que després quan ja vagis evolucionant i tu et vagis fent més gran i per tant en puguis tenir una certa tranquil·litat, pots venir, anem a dir, a Sant Cugat. És evident que, vull dir, quan dic això, la gent em diu, és que tu no vols que visquin aquí a Sant Cugat. No, no és veritat. Aquí el que s'ha de fer és vivenda protegida i, per tant, anem a dir, doncs, s'ha de fer molta
no,
més vivenda protegida.
No, és que tu no quieres, és que no puedes.
Bueno, és que no pot, sí, no, ja ho sé. No, i hi ha molta gent que no podia i llavors ha vingut quan era jove i després ha vingut quan ha pogut, vull dir, és evident.
Bueno,
vull
ara amb el precariat jo crec que ja no podran vindre mai més, no? Estem precaritzats
fins ara. Abans sí que pujàvem de sou i ara...
Per tant, el model...
Sí, quan es moren els avis i llavors heretes alguna coseta, igual això... Però qui herete, no? Per tant, estem fent un viatge de classe.
Tots nosaltres estem fent el model de ciutat. Tots nosaltres estem construint aquest model de ciutat. Hem vingut a viure aquí perquè aquest model de ciutat teòricament ens
tu
agradava
Albert,
per tant, a partir d'aquí no, dic, bueno, no, jo no dic pas que verdament no s'hagi de fer més coses i que s'hagi de protegir a la gent jove i que pugui venir a viure aquí.
¿Tú crees que tenemos mucho poder en el modelo de ciudad? Nosotros
los ciudadanos. Sí.
Ah, sí.
Los ciudadanos que viven aquí reducir.
Yo lo dudo, me ha llegado
reducir su medio de vida, bajar el nivel de vida que
he
tenemos.
He hecho bien el surf en la ola, pero la ola ha venido porque ha venido, ¿eh?
Sí,
nosotros la hemos recibido, ¿no?
Y no, aparte, no, no, eso no, sí, no, no, eso pero sí tú vives aquí porque evidentemente que quieres. O sea, tú tienes que reducir tu nivel de vida porque el modelo de la ciudad no es sostenible. Pero hemos de ir recibiendo. A ver, si no, mm-hmm. Es que si no, no hi ha manera. Si no, hi ha una solució. Però si volem canviar les coses, evidentment hem de reduir la nostra capacitat, diríem, de viure bé. I per tant, hem de baixar el nivell, això segur. Per exemple, hem de fer que els pisos siguin més alts i que llavors puguin ser més equitatius. Vull dir, coses d'aquestes que realment doncs, ens costarà de fer. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha de gestionar la ciutat d'una altra manera o intentar arreglar el que està desarreglat i abans de construir coses noves, evidentment, hem de pensar una miqueta quin model de ciutat tenim. Jo dic això, no dic pas a medida que d'alguna manera doncs, continuem vivint d'aquesta manera. A partir d'aquí, doncs, bueno, com ho fem? De quina manera? Vull dir, ja et dic, jo no sóc tan ingenu com per pensar en Amèrica que tothom voldrà reduir el seu nivell de vida quan ha vingut a viure i a més està pagant una hipoteca que realment li costa Déu i sa mare per pagar-les. I clar, la gent està molt contenta de viure a Sant Cugat, per què? Perquè cada mes té que pagar una hipoteca i sóc gilipolles de pagar tants diners i llavors viure. No, diria, no, estic molt bé aquí a Sant Cugat. Que és complicat, és un tema que no és tan fàcil. O sigui, per això et dic que vull dir, la ingenuïtat moltes vegades no la dic per tu, la dic per mi mateix, eh? La dic per mi. Dic la ingenuïtat, jo he arribat un moment que vull dir que no sóc tan ingenu i intento buscar solucions a el que ja està construït, al model de ciutat que tenim construït. A partir d'aquí, doncs, bueno, no crec que es canvi relativament massa el tipus de model de ciutat que tenim aquí a Sant Cugat.
Bueno, i a part que hi ha persones que són expulsades de Sant Cugat perquè no poden vivir aquí i hi ha persones que se queden aquí i també se queden preses d'uns precios, unes determinades també que Sant Cugat, com és Sant Cugat, que queda muy bonito, cuando yo lo digo no te preocupes, da una impresión.
Y en Rubí,
en ese modelo de ciudad hay que plantearse muchísimas cosas, entre ellas los precios de los alquileres de los locales aquí que provocan que los señores de los comercios tengan que poner unos precios altísimos para poder sobrevivir en el local que han alquilado. Y que resulta que, claro, tú vas a una tienda aquí y dices, prefiero ir a comprar a Rubí. Así que, ¿y qué es consecuencia? No tiene la culpa el boutique, muchas veces. El sistema este, el que tú planteas. Tú planteas un modelo de ciudad y yo estoy totalmente de acuerdo. Y el modelo de ciudad hay que plantearlo. Hay que decirle a los políticos que lo digan, que no digan grandes declaraciones, porque tendremos grandes declaraciones desde Convergencia hasta, ¿cómo se llama ahora? Hasta Vox. Todos dirán declaraciones, sino cosas concretas y determinadas en los próximos programas electorales, que era lo que nos habías planteado tú como tercer tema.
Però no, ja no hi arribarem.
Sí,
no,
jo crec que hem de tindre clar que o canviem el nostre model de vida vull dir que les alternatives no existeixen, no hi ha disjuntives. Llavors, aquí a Sant Cugat, com en els llocs més benestants, podem ser els últims de canviar, però haurem de canviar igualment. No tenim opció de no fer-ho. I en aquest cas, jo, fixa't que també diria que els polítics tenen responsabilitat, com no, però també tenim responsabilitat cadascuna
ara,
de nosaltres.
Aquí és el que t'estic dient jo, el deure.
I en aquesta responsabilitat que tenim cadascuna de nosaltres, no, està el fet de que cada vegada, perquè els polítics no són valents i no imposen transformacions radicals pel que fa a gestió de recursos hídrics, per
exemple.
Perquè
els hi va el càrrec.
Perquè les eleccions són cada 4 anys i ningú vol perdre del tot el seu espai. Doncs aquí sí que bueno, no tindrem més remei que canviar. Per tant, podem fer-ho de forma organitzada o podem fer-ho
canviarem o ens canviaran, no? Canviarem sí. O ens canviaran. Doncs moltíssimes gràcies. Bueno. I faig un apunt, José Maria, el mercat de Rubí està ple de gent de Sant Cugat. Que
sí,
ho puc certificar.
Però tampoc passa res. Vull dir que
no, jo no dic que sigui dolent, però és així. No, és una certesa.
És la llibertat de mercado.
És el que dic, és que sembla que sigui dolent anar-se'n a viure a Rubí. Doncs no, està molt bé també. No. Vull dir que
jo hi visc i sí, està molt bé. Ah. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la ràdio 91.5 de la FM i també a cugat.cat, tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom i molt bona Setmana Santa.
Gracias.